Alta de l'Ebre i a partir del migdia creixeran les nuvolades al Pirineu i al Prepirineu i poden deixar algun ruixat.
Notícies en xarxa.
Sant Vicenç del dia.
Bon dia. Els vehicles que circulin pel carrer del Pas del Llop hauran de continuar recte fins a la carretera a partir de demà. Ja no es podrà girar a l'esquerra per entrar al carrer Comerç. És el primer pas per encetar la reurbanització del carrer. De seguida ampliem aquesta informació. Avancem altres notícies del dia en titulars. La policia local inspecciona el 90% del transport escolar per confirmar el bon estat dels autobusos que porten d'excursió l'alumnat vicentí. És una actuació que es fa d'ofici des de fa més de 15 anys. Avui comencen els tallers d'escriptura per preparar el Premi Literari Delta a la biblioteca amb les places exaurides. Són sessions gratuïtes en què es treballen les tècniques narratives de la novel·la. S'allargaran fins al 14 de juny. Elegia d'agost del saloní Jordi Julià i Garriga és el poemari guanyador del Premi Narcís Lunés i Bolòs. Aborda la relació humana amb la natura i la seva connexió amb la infantesa. A l'informatiu d'avui ens hi endinsarem amb l'autor. I ara la previsió del temps per les properes hores amb Francesc Figuerola. Francesc, bon dia.
Hola, bon dia. Aquest dimarts tindrem una jornada tranquil·la, dominada pel cel serè i algun núvol alt i prim al matí. Això sí, creiem que a partir de la tarda els núvols alts i prims seran cada vegada més abundants i compactes i deixaran el cel entrenyinat. A més, també creixeran nuvolades a la serralada prelitoral, però res a comparar a les d'ahir. Avui seran més decoratives, no esperem precipitació. La temperatura màxima es mantindrà en valors similars i hem de comentar que el vent, que és fluix variable, girarà component sud i aquesta tarda serà reforçat en algun cop fort, per tant, també es variarà una mica la situació marítima. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc. Us parla Sara Cabrera. És dimarts 10 de maig. Ara posem Sant Vicenç al dia. Ho dèiem a titulars, els vehicles que circulin pel carrer del Pas del Llop hauran de continuar recte fins a la carretera a partir de demà, de manera que ja no podran girar a l'esquerra per accedir al carrer Comerç. És el primer pas per encetar la reurbanització del carrer Comerç. L'objectiu del canvi de circulació és reduir el trànsit a Comerç, de manera que a partir de demà, al tram entre Doctor Fleming i Pas del Llop, només hi haurà un sentit de circulació, en sentit Sant Boi. Així, per afavorir que els vehicles que circulen pel carrer de Rafael Casanova accedeixin ràpidament a la carretera de Sant Boi, s'ha instal·lat un doble semàfor sincronitzat al carrer del Pas del Llop, a l'altura del Cap Vilavella. Fins ara, el pas de vianants, anterior a la Cruïlla, no tenia semàfor i feia que s'alentís el trànsit. El projecte de reurbanització del carrer Comerç preveu construir-hi una plataforma única i voreres amples. D'aquesta manera, el tram es convertirà en un passeig que connectarà el Parc del Mamut Benux amb la plaça de Vilavella. El projecte de reurbanització del carrer Comerç ja està aprovat en fase inicial. Demà acabarà el període d'exposició pública i pròximament podrà aprovar-se de manera definitiva. La policia local de Sant Vicenç dels Horts inspecciona el 90% del transport escolar. És una actuació que es fa d'ofici des de fa més de 15 anys per confirmar el bon estat dels autobusos que porten d'excursió l'alumnat vicentí. Ho explica el sergent David Pesquera.
El percentatge de revisions podria situar-lo en un 90%. O sigui, de la planificació que hi ha, que es fa un 90%. I aquest 10% que tenim que bailar, doncs, seria o transports que no ens han comunicat a la mateixa escola, o dos, perquè hi ha hagut incidències de servei que fan impossible arribar a l'hora a l'escola. Seria una xifra molt, molt petita, eh?
Aquestes inspeccions es fan al llarg de tot el curs escolar, segons els calendaris facilitats per les escoles.
A principi d'any del curs li demanem que quan tinguem preparat el programa de sortides escolars que ens passin el planning. Hi ha aquí una agent de policia que s'encarrega de ficar aquestes dades dintre del calendari de policia local. Llavors, quan una patrulla, quan el caporal, el responsable del servei, entra, consulta l'agenda i ja li surt. Doncs hi ha programada una sortida escolar, per exemple, al Col·legi La Vinyala, una altra al Juncadella i un al Sant Jordi. Doncs ha de distribuir les patrulles de forma que s'arribin a fer aquests serveis.
La policia local controla que tant l'autocar com la persona que el condueix estiguin en perfectes condicions i compleixin amb la normativa de transport escolar. Per exemple, revisa l'antiguitat del vehicle, les mesures de seguretat, la distribució dels menors i del professorat a l'interior de l'autocar, el temps de circulació. Si tot està en ordre, abans de sortir a la carretera, la policia repassa amb el professorat les mesures de seguretat que cal seguir a l'autocar.
Sobretot, a més de les qüestions més tècniques, no?, de a veure si porta el número concret d'extintors, que almenys en té un portador, si porta la farmaciola, el terra que sigui antilliscant. Sobretot, és el moment final en què li diem al professorat, mira, els menors no poden anar asseguts en aquells seients que donen el que seria el fosso o el seient del mig de l'última filera, com han anat distribuïts. I si el transport, el que és el trajecte, dura més d'una hora, doncs se li informa. El conductor haurà de fer una parada. Si el final de trajecte el tenen a 4 minuts, 10 minuts, no hi ha cap impediment. O sigui, podrien arribar fins al lloc. Però si és un trajecte que volen anar a la muntanya, al Montseny, i per qüestions X dura, o van, ja que supera una hora i preuen que podria trigar més en arribar, doncs se les informa que han de parar i fer una parada que és obligació del conductor.
Aquest curs la policia local només ha registrat una incidència en el transport escolar. L'autocar tenia la ITB caducada, així que es va substituir el vehicle perquè sense la ITB al dia no es pot fer transport escolar.
Un vehicle que no té la ITB superada, no és negativa ni no superada, sinó que se li havia caducat la ITB. Doncs un autocar, un transport escolar o de menors amb ITB caducada no pot fer el transport. I això és el que fan els companys. Denuncien el vehicle se'n va, sense la càrrega, sense els menors, i ve un altre autocar que sí que fa, que si li torna a fer a l'autocar que arriba, si li fan inspecció, es comprova que està tot correctament, i llavors els menors pugen i marxen amb inspecció i la seguretat de que administrativament el vehicle està correcte i el conductor també, que no hi ha cap incidència.
Inspeccionar el transport escolar no és obligatori ni es fa tot arreu. La policia local executa aquesta feina d'ofici des de fa més de 15 anys, així que hi ha un hàbit creat entre les empreses que fan transport escolar al nostre municipi, segons indica el sergent David Pesquera.
Com ja és una norma tan de... Si arriba a Sant Vicenç, ja venen a ser els conductors i ja tenen la carpeta amb la documentació i el permís de conduir i la targeta de transports ja la tenen a les mans perquè se la demanem. O sigui, ja saben que a Sant Vicenç, cada vegada que venen, tenen l'inspecció, sí o sí. I es dona el cas que un mateix autocar i conductor dues i tres vegades se li fan inspecció en la mateixa setmana.
Pesquera destaca que la importància d'aquestes revisions va molt més enllà de controlar possibles incidències administratives. Per descomptat, les revisions d'ofici del transport escolar són una garantia més de seguretat pels menors, però també fan una prevenció important en cas d'accident.
Hem de mirar una miqueta més enllà. En qualsevol pòlissa d'assegurances, per norma, el que diu és que, a més de tenir un conductor que no vagi sota l'influència de begudes, substàncies, medicaments que impedeixin la circulació, el vehicle ha de reunir unes condicions tècniques que siguin favorables. Si hi ha un accident i l'accident és una cosa menor, per norma la companyia asseguradora es farà responsable, però si és un accident i la cosa ja no és menor, la companyia es desentén totalment de l'assegurança del vehicle. Per què? Perquè no reuneix les condicions favorables que ha de tenir un vehicle.
I amb els autocars a punt, el següent pas és el que tothom desitja, gaudir de l'excursió. La setmana de la gent gran és a ple rendiment. Aquest matí hi ha hagut sessió de gimnàstica suau al camp de futbol de la Barruana i aquesta tarda tindrà lloc la segona sessió de ball a les residències, en aquest cas a la Primitiva Barba. Serà a 4:45 a càrrec del duet La Família. Una estona després, a 6:15, hi haurà taller de cuina a càrrec de Montserrat Rosinés al Centre Cívic de la Guàrdia. Les activitats de la setmana de la gent gran continuaran demà amb un taller de primers auxilis al jardí de Can Com a Mala. En aquest cas, el taller començarà a 11:15 del matí. En marxa els tallers d'escriptura per preparar el Premi Literari Delta, el concurs de narrativa per dones. S'adreça a totes aquelles escriptores que vulguin presentar novel·les al concurs o que vulguin millorar les seves tècniques narratives. Les sessions comencen aquesta tarda amb les places exaurides. Són gratuïtes i s'allargaran fins al 14 de juny. Es treballen en grup les tècniques narratives de la novel·la, la construcció de personatges, els diàlegs, les descripcions d'espais, tot plegat combinant la feina d'escriptura de les sessions i el treball personal a casa. Ho explica Mònica Lilian Cano, responsable del taller d'escriptura de les Voltes.
Els tallers estan adreçats a totes les dones que siguin interessades en conèixer la tècnica narrativa de la novel·la i aprofundir en la seva creativitat. El taller es treballa els elements essencials de la novel·la, l'art dramàtic. Durant 2 hores les alumnes poden escriure i llegir la producció a classe i, evidentment, continuar aquest treball a casa. Això permet que no només des de la coordinació es faciliti un material teòric, sinó que elles puguin veure i obtenir idees de la resta de les companyes entorn al enfoc del treball.
El Premi Literari Delta l'organitza el Consell Comarcal del Baix Llobregat i 16 ajuntaments de la comarca, entre ells el de Sant Vicenç dels Horts. Es convoca de manera bianual i el premi consta de 3.000 euros per l'obra guanyadora i de 1.000 per la finalista. L'objectiu és visibilitzar les dones escriptores i oferir l'oportunitat a les noves creadores a donar a conèixer la seva obra. Els tallers es faran avui, el 17, 24 i 31 de maig i els dies 7 i 14 de juny, de 6 a 8 a la biblioteca. Seguim amb la plana literària. Jordi Julià i Garriga és el guanyador d'enguany del Premi Narcís Lunés i Boloix. La notícia la vam saber al febrer i l'autor de Sant Celoni va rebre el premi a la Gala de la Cultura celebrada fa poc més d'una setmana a la Vicentina. Potser també heu llegit alguns dels seus versos escampats per Sant Vicenç dels Horts a marquesines i equipaments municipals gràcies al projecte Ciutat en Vers. Avui ens endinsem a l'Elegia d'Agost, el poemari que ha dut el poeta, assagista i professor de literatura comparada a la Universitat Autònoma de Barcelona a endur-se el Guardó Literari Vicentí. Jordi Julià, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, felicitats pel Premi Narcís Lunés i Boloix.
Molt bé, moltíssimes gràcies. És un plaer haver estat a Sant Vicenç i rebre aquest guardó.
Són 1.500 euros i la publicació de l'Elegia d'Agost amb l'editorial Saldonà no és el primer guardó literari que guanyes. De fet, la teva producció literària és extensa. Què té d'especial per tu el Narcís Lunés i Boloix, si és que té alguna cosa d'especial, esclar?
Doncs jo el que us puc dir és que, evidentment, sempre que hi ha una dotació econòmica en qualsevol premi és important i no cal menysprear-ho, però sobretot d'aquest premi, que és un premi relativament jove comparat amb molts altres premis del país, és que tenia dues característiques importants que em semblaven relativament interessants. La primera és el jurat. Era un jurat de qualitat i que entenia que seria un jurat que jutjaria sense apriorismes i que davant d'un llibre que es presentava amb un pseudònim intentaria valorar o bé la qualitat del llibre o bé la impressió que li produïa a ell. I en segon lloc, el fet de que qui publiqués és l'editorial Saldonà, que és, tot i ser també una editorial petita, és una editorial que cuida molt els seus llibres de poesia i, per tant, qualsevol persona que escriu el que vol és que estigui ben editat allò que ell ha escrit. I això és el que va resultar més atractiu d'aquest premi, per una banda el jurat i per una altra que hi hagués doncs, una publicació que, tot i que fos modesta, sí que podia donar un bon producte final atractiu per a la lectura posterior. I, per tant, aquestes van ser les dues característiques que em van atreure d'aquest premi.
L'objectiu d'aquesta entrevista també és endinsar-nos una mica més a l'Agia d'Agost, al poemari que t'ha dut a guanyar el Premi Narcís Lunés i Bolòs. Precisament, centres la mirada en la relació humana amb la natura i la teva connexió entre natura i infantesa, diguem. El pretext del teu poemari és tornar al cap de molts anys a l'escala on vas estiuejar quan eres petit. Com va ser aquest xoc?
Doncs ho explico en un epíleg que he afegit al final del llibre perquè es pugui entendre una mica. Aquest llibre sorgeix de cop. A vegades els llibres els vas escrivint al llarg de molt temps, et va sortint un poema, a vegades és un encàrrec, a vegades tens una experiència que tens ganes de convertir-la en literatura, i en aquest cas va sortir tot de cop quan el 2014 jo, per atzar, un dia de passada m'aturo a l'escala on havien tingut una casa els meus oncles i on hi havia passat molts estius d'infantesa. Per curiositat, vaig dir, a veure si encara trobo aquella casa, a veure si encara hi sé arribar. I, clar, la meva sorpresa va ser quan, evidentment, sí que vaig trobar la casa, però tot estava envoltat de carrers i carrers i cases blanques adossades per als turistes. Aquella era una casa que estava al límit. Era una casa que estava... era de les últimes cases que hi havien edificades i a partir de llavors començava, a partir d'allà, començaven molts camps, pinedes i el començament, diguem-ne, del Parc Natural del Montgrí. Jo no n'era conscient de petit d'això i, evidentment, durant 20 anys ho havia oblidat. Quan hi tornes i veus que aquells records que tu tenies han quedat totalment transformats, que tot s'ha canviat, evidentment el xoc és molt gran. I el que faig en aquest llibre és intentar recordar una mica allò que queda d'aquells estius infantils, aquells records que ens han fet a tots plegats. Tots som els records que hem tingut i les vivències que hem experimentat i intentar, diguem-ne, recordar una mica. De fet, el llibre està organitzat en tres parts i el llibre podria ser un dia d'estiu en què està marcat moltes vegades per llevar-se i anar a caminar pel bosc, les experiències al voltant de la casa, una caminada cap a final del dia i després al final de la nit. De fet, els poemes estan organitzats en aquestes tres parts i el que em podríem dir és que jo barrejo aquells records que jo tenia d'aquells dies d'estiu amb un intent per tornar a passejar, diguem-ne, actualment i veure el contrast que hi havia entre aquella natura que estava en retrocés i la urbanització i la massificació turística actual.
La natura com a punt de partida de la poesia ho ha estat per molts poetes i per diferents corrents artístiques al llarg de la història. Diries que a la teva poesia la natura és quelcom viu o més aviat un element circumstancial?
Mira, a mi em passa una cosa molt estranya. Aquí hauríem de... Ha estat molt bé aquesta introducció que has fet, perquè històricament sempre la natura ha estat punt de partida de la poesia, menys el que en podríem dir en els últims 50, 70 anys o fins i tot 100 anys, en què la contemporaneïtat ha portat que la vida moderna, urbana, s'hagi imposat també en la poesia. Durant molts anys, escriure sobre poesia o es veia com una cosa passada de moda o com una mica fer el pagès que encara t'estaves mirant el camp o t'estaves mirant les muntanyes. En la meva poesia, per tant, o en els meus començaments de poesia, sí que m'he deixat influir molt per la poesia de ciutat, o en tot cas per aquestes experiències modernes. Però passa una circumstància que ha fet que jo sempre hagi hagut de mirar la natura. Jo soc de Sant Celoni, tot i que puntualment vaig néixer a l'Hospital de Granollers, tota la vida he viscut a Sant Celoni, i Sant Celoni, al peu d'una autopista, està just al mig de dos parcs naturals, el Parc Natural del Montnegre Corredor i el Parc Natural del Montseny. I, per tant, la gent de Sant Celoni tenim molta tirada, o bé la muntanya petita o bé la muntanya gran, i, per tant, els voltants de Sant Celoni també estan plens de natura. I, en el fons, des de petit, o les experiències dels teus pares i dels teus avis et porten a tenir aquest lligam amb la natura. Per tant, jo no l'havia perdut mai, però sí que en aquest cas volia fer un cant a allò perdut, que és un altre tipus de natura, que és aquesta natura més mediterrània que jo havia trobat en els meus estius infantils. He de dir per això que hi ha una tendència en la poesia actual, en els últims, direm-ne, 15-20 anys, a recuperar aquesta natura perduda, bàsicament potser perquè la ciutat ens comença a engabanyar, ens comença a molestar una mica tots, i una bona experiència l'hem tingut aquests dos últims anys amb la pandèmia, quan moltíssima gent de ciutat ha tendit a anar més cap als pobles i anar a buscar aquesta natura. A Sant Celoni ho hem notat molt, com durant aquests dos anys i mig de pandèmia, molta gent de Barcelona hi ha vingut a viure, i no sé si a Sant Vicenç també heu experimentat això, però en tot cas sí que hi ha una tendència a perdre una mica aquest glamour de la vida metropolitana.
L'elegia és el gènere literari que lamenta la mort d'una persona o qualsevol altra desgràcia. Elegia de gos per tu ha mort la natura?
Mira, aquest poema, aquest llibre de poemes, al final, al començament s'havia titulat Foc d'estiu, perquè hi ha molts vegetals, com per exemple el pi, que amb el foc, amb els focs, quan es cremen, llencen les seves pinyes i projecten més enllà les llavors. I era un intent per reflectir que al cap del temps allò que has viscut encara pot fructificar en records i en sensacions diferents. Després es va titular Estivació. Pensa que aquests poemes van ser escrits el 2014, algun el 2015. I finalment, quan el 2019 mor la meva cosina de 40 anys d'una malaltia fulminant, i jo amb ell havia compartit estius aquí a Riells de Dalt, a l'Escala, vaig pensar que potser sí que en el fons s'estava morint tot de coses que havien quedat perdudes en aquells estius fa més de 20 anys. I per això ho vaig titular Elegia, perquè és un cant allò que s'ha perdut, allò que ja no es pot recuperar, és un cant de mort, però també, com totes les elegies, quan tu cantes una cosa desapareguda, en el fons intentes revivificar-ho, per dir-ho així, tornar-li a donar vida. I de gos, perquè bàsicament, i això és una experiència que tenim tots, sobretot de petits, tot i que l'escola s'acabi a finals de juny, és l'agost, el mes de les vacances, i era normalment el mes que jo havia estat en allà. És això, cantar en el fons, o en tot cas recordar aquelles coses passades que ja han desaparegut. Jo no tornaré a veure aquells camps més abandonats, aquells garrofers i aquells ametllers dels meus passejos ja no hi són, han estat arrencades absolutament totes les pinedes, moltes plantes i molts animals, evidentment, ja no els podria trobar en aquell lloc, i per tant aquelles experiències que jo vaig tenir, en aquell lloc concret, ja no les podria tenir. I de fet, cada cop estem transformant o destruint la natura que ens envolta, que jo crec que és molt important, en favor d'una massificació i urbanització de tots els voltants. Crec que potser hauríem de controlar una mica més, diguem-ne, aquest paisatge que ens envolta i no vendre'l per especulacions urbanístiques, tot i que, evidentment, això potser és inevitable.
Sovint la poesia, Jordi, es percep com una disciplina literària, fins i tot, no sé si elitista, però llunyana de les classes populars o fins i tot de la gent més jove. Tu ja estàs d'acord amb aquesta afirmació, també com l'experiència que et dona ser professor de literatura comparada? Per què creus que passa això?
Doncs passa per dues coses. Primera, perquè s'ha perdut el caràcter oral i musical que inicialment tenia la poesia. Pensem que l'antiga Grècia, quan diguem-ne que es llegia poesia, es cantava. I pensem en el cas medieval dels trobadors, que també les poesies dels trobadors anaven fetes amb rima, amb un vers molt, molt curtet, i es cantaven. Primer s'ha perdut aquesta experiència, diguem-ne, musical, i per tant aquesta proximitat i aquest cant de la poesia, que el que feia és pronunciar aquells versos per l'espectador que tenia a prop. I després, perquè la poesia, amb l'avanç dels segles, s'ha anat convertint en una mena de discurs secret, per dir-ho així. Un discurs per a iniciats. Mentre que la poesia podia explicar-ho tot, la narrativa ho podia explicar tot, la poesia estava feta per revelar un secret. I quan tu vols revelar un secret, en el fons el que vols és explicar-ho a aquella gent que vols que t'entengui, i no a tothom. I per tant la poesia també, en tornar-se més sentimental i més personal, també s'ha anat tornant més simbòlica, metafòrica i secreta. Potser sí que en algun moment, en els meus llibres anteriors, he estat temptat de fer una poesia més hermètica o més tancada. Però qui llegeixi aquests poemes de l'Elegia d'Agost veurà que són uns poemes de vers molt curtet, uns poemes que utilitzen un llenguatge relativament planer i que moltes de les experiències que s'hi expliquen jo crec que es poden entendre fàcilment. Potser n'hi haurà alguns altres que costaran una mica més, però jo crec que en els meus últims llibres de poemes estic intentant despullar-me d'un llenguatge molt elevat, anar a buscar un llenguatge relativament planer, que es pugui entendre per tothom, i a partir d'aquí intentar explicar experiències que poden ser una mica més simples o una mica més complexes. Va amb el gènere, però jo he d'admetre que estic intentant despullar-me de molta faramalla o de molta poesia que en diríem angulada o pretensiosa. Jo escric poesia de la manera que sé i perquè la gent més o menys la pugui entendre, tot i que admeto que el gènere de la poesia contemporània és un gènere molt més difícil que el de la narrativa.
I ja per acabar, per qui ens estigui sentint, per què hauria de llegir l'Elegia d'Agost?
Doncs podria llegir l'Elegia d'Agost si té ganes de recuperar unes experiències d'infantesa que ja estan perdudes, si té ganes de veure una reflexió crítica sobre la globalització, la massificació i el capitalisme. Podria llegir l'Elegia d'Agost com una diversió per recuperar aquella poesia encara una mica musical, ja que són versos molt curtets, els poemes també són molt curtets, i s'utilitza la rima sonant, i per tant hi ha una mica d'aquella musicalitat que hi havia. Podria llegir l'Elegia d'Agost també per descobrir i recuperar paraules perdudes, perquè en la poesia últimament el que intento és rehabilitar paraules que sempre hem dit a la meva família i en el que em podríem dir l'idiolecte de Sant Celoni, que està al límit entre les províncies de Barcelona i Girona, i trobar paraules que potser he sentit dir a casa seu o que havia sentit a dir als seus avis i que si va al diccionari no les trobarà. Entenc que la poesia ha de servir també per preservar paraules que estan en desús o en desaparició i també per ampliar la imaginació de tots plegats, potser també per aprendre un lèxic i perquè sigui una mica més ric. I en el fons, llegir l'Elegia d'Agost és una manera de llegir, de sentir, d'experimentar. I això és el que ens fa falta, poder sentir coses, poder pensar en el que hem viscut i en el que tenim ara mateix.
Doncs Jordi i Julià, guanyador del Premi Narcís Lunés i Bolòs, moltes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies, molt amables.
I acabem amb esports. Daniel Fernández de Vicente aconsegueix la segona posició a la Copa de Catalunya de tir al plat en fossat olímpic celebrada aquest cap de setmana a Mollet. El jove vicentí competia a la categoria júnior on va quedar segon. A la classificació general va acabar setè a la taula i primer per equips. Fernández va encertar 115 dels 125 plats.
Sant Vicenç del dia.
Passen més de 2 minuts, de 2:15, així que avui ho deixem aquí. Més informació de Sant Vicenç dels Horts demà a partir de 1:00. Moltes gràcies per fer-nos confiança i que acabeu de tenir un molt bon dimarts. Fins demà.
me tuve que fijar en sus ojillos, en su manera de reír, de hablar conmigo, en su mirada y en su matita de pelo. Si yo no la quiero querer, ¿por qué la quiero? Porque me obliga el corazón. Intentaré, cuando la mire, que no me brillen los ojos, que no me tiemblen las palabras si le hablo, que nadie sepa que me estoy enamorando. Hay veces que es mejor callar si estás amando, y yo no la debo querer, pero un amor tan grande tú no puedes esconderlo por ninguna parte. ¿Cómo vas a prohibirle al corazón enamorarse? Yo lo guardo en mis adentros, pero sale, rebosa por todas partes. Solamente contemplarla, tan hermoso ver un gesto de su cara, que se te olvida que ha venido acompañada por ese amigo que la cuida y que la ama, ni nada sabe de mi amor. ¿Cómo entender? Soñar con algo que la vida te ha prohibido, amar a alguien sin poder gritar te quiero, el deseo de ignorar un sentimiento es igual que pretender parar el viento, y yo no sé qué voy a hacer.
disfrazar.